Les nostres arrels, un programa radiofònic en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Som Esteban i Òscar. Bona vesprada a tots. Avui ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels. I com fa poquet que ha sigut el 9 d'octubre, dia en el qual commemora l'entrada a València de les tropes de Jaume I l'any 1238 i que és considerada com la diada de tots nosaltres els valencians, hem decidit que aquest primer programa podia tractar-se de les conquestes realitzades per aquest monarca i de la formació del propi Regne de València.
Així és, el Regne de València fou un regne cristià creat per Jaume I a partir dels territoris de l'Àndalus, d'alguns territoris de l'Àndalus, que és la denominació que rebien els territoris dominats pels musulmans a la península Ibèrica.
A més, la conquesta del territori valencià és narrada en primera persona pel propi Jaume I al Llibre dels Fets, el qual es considera que va ser dictat pel propi monarca. Això és algo inèdit en el segle XIII, no, Òscar?
Sí, la veritat és que sí. El territori conquerit es constitueix en regne en si mateix a partir de la proclamació dels furs de València l'any 1261. Amb aquests furs obté una entitat jurídica i una administració pròpia al mateix nivell que els altres estats que integraven la Corona d'Aragó aleshores, el Regne d'Aragó i els comtats catalans.
Molt interessant, Òscar. I en quin context es produeix la conquesta del Regne de València?
Es produeix en el context de la primera meitat del segle XIII. És una època molt convulsa, i dic convulsa perquè tenen lloc dos batalles molt importants, val? Que crearan el mar propici per a que es produeixi la conquesta del Regne de València.
Quines batalles són aquestes que anomenes?
Aquestes batalles són la Batalla de les Navas de Tolosa, que té lloc a l'any 1212, i la Batalla de Muret, que té lloc a l'any 1213.
Pues anem a per la primera. Què succeeix exactament a dita Batalla de les Navas de Tolosa?
La Batalla de les Navas de Tolosa té lloc al Congost, Desfiladero en castellà, de Despeñaperros, a l'actual Jaén, a Andalusia. En ella, les tropes cristianes comandades per Alfons VIII de Castella, Sant Sete de Navarra i l'altre era Pere II d'Aragó, de la Corona d'Aragó, derroten els musulmanes del califa almohade. Aquell li diuen, la russa que ve curva, Muhammad al-Nasir. Els cristians també l'anomenaven Miramolín.
Nosaltres tenim moltes arrels en els musulmans, sobretot en el que són els noms dels pobles i tot. El que passa que ens sona molt estrany. Però parlant de califa, què vol dir això de califa? I què són aquests almohades?
Califa vol dir que era el líder religiós, líder o cap, religiós i polític dels almohades. I els almohades aquests, en principi, són un moviment religiós musulmà de caire integrista, com els talibans de no fa molt, que així en per la tele no fa molt.
Sí, sí.
Aquests, al nord d'Àfrica, aquest moviment religiós, havien agrupat a diversos tribus berbers, que són els habitants originaris del nord d'Àfrica, i arriben a crear un imperi ahí, en aquesta zona del nord d'Àfrica. A mitjans del segle XII, des del nord d'Àfrica, aquests almohades agarren i passen a la península Ibèrica. Passen a la península Ibèrica, curiosament, perquè es criden els propis musulmans que vivien així a la península Ibèrica perquè els ajuden a lluitar contra els cristians que estaven atacant-los. El que passa és que, progressivament, aquests mateixos almohades, després de derrotar els cristians, acaben dominant un a un els diversos regnes musulmans que hi havia a la península Ibèrica, les anomenades taifes, incloent l'actual territori valencià.
Ja, però sona així com estrany, no? Què té a veure aquesta batalla de les Navas de Tolosa en la conquesta cristiana del territori valencià per Jaume I?
Després de la victòria cristiana, que són els que guanyen la batalla de les Navas de Tolosa, el domini polític de l'Àndalus comença a trencar-se, a desfer-se. En molts llocs, els musulmans de l'Àndalus es rebel·len contra els almohades, els que veuen com uns dominadors, però al mateix temps també els reines cristians comencen a expandir-se a costa dels territoris musulmans de l'Àndalus. En el cas del territori valencià, un tal Zayán Ibn Mardanix, el nom no ja haurem pogut dir-li Antonio, anomenat Zayán per les tropes cristianes, ho fem més senzill, l'any 1229 fa una mena de cop d'estat i expulsa el governador almohade Abu Sa'id.
Sí que tenen uns noms un poc complicats, no?, per a nosaltres.
Sí.
I parlant d'aixòs noms complicats, qui era exactament aquest Zayán Ibn Mardanix?
Bueno, aquest Zayán Ibn Mardanix, ho sabem per als cristians, serà l'últim emir o emir vol dir governant, musulmà de València, fou aquest l'últim. En principi era un militar al servici d'Abu Sa'id, que és el governador almohade, però rebel·la contra ella. Aquest tallant immardanís provenia d'una família molt prestigi a València, els immardanics, fundada per l'afamat, però ara d'un altre nom complicat, Muhammad immardanics, el rei Llop, del qual trobo que era besnet. Hi ha còmics i llibres sobre ell.
El rei Llop, millor.
Sí, el rei Llop.
I per què havia sigut important aquest Muhammad immardanics o rei Llop al segle XII?
Havia lluitat moltíssim contra els almohades fins a la seva mort. A més, havia arribat a dominar durant un temps la zona oriental de l'Àndalus, que en aquesta època rebia el nom de Xarq al-Àndalus. En veritat, Xarq al-Àndalus significa la zona oriental de l'Àndalus. Allí situaven ciutats importants, molt importants, en aquella època, com València, Xàtiva, Alzira, Dènia o Múrcia. Concretament, València, en època musulmana, rebia el nom de Valencia. En l'època romana es deia, era Valencia, no? Però en època musulmana es deia Valencia. Xàtiva, es deia Xàtiva.
Sí, i Dènia, que tenim a circostar, també, molt important.
Sí, Dènia es deia Danilla. I després, per exemple, estava Alzira, que tenia el nom d'Al-Jazira, com el canal, hi ha un canal qatarí que es diu Al-Jazira. Al-Jazira, Al-Jazira concretament significa la illa, i és perquè Alzira es funda en una isla al mig del riu Xúquer.
Molt interessant. I respecte a les conseqüències de la batalla de Muret, perquè havíem parlat de dos batalles, sí, esta de 1213, quina vinculació tenen amb la conquesta del territori valencià per Jaume I?
L'altra batalla, la de Muret, té lloc a Occitània, l'any 1213. Occitània són les terres del sud de França, estan a l'altre costat dels Pirineus, al nord, i en aquesta època pertanyien pues, al regne de França. A pesar d'això, ahir hi havia diversos comtats i territoris que li prestaven vassallatge al rei de la corona d'Aragó. Li prestaven vassallatge al rei de la corona d'Aragó perquè aquests els eren més propers que els propis reis francesos.
Els francesos.
Sí, que dominaven més o menys fins al nord del riu Loira. Al sud, vale, estava dins del regne de França, però no tenien massa influència sobre el sud.
I què passa en la batalla de Muret que has comentat?
Bé, a la batalla de Muret, el Pere II, rei de la corona d'Aragó, el que fa és anar a terres d'Occitània a defensar els seus valls de les tropes croades de Simón de Montfort. Aquest Simón de Montfort era un cavaller que, amb el suport del rei de França i del papat, se'n va a Occitània a perseguir als càtars o als vigesos. Aquests eren una sèrie de gent i, clar, això ho condena el papa i els envia per atacar-los, però, clar, molts d'ells eren vassalls de Pere II i el que fa Pere II és anar a ajudar-los.
Val? Clar.
Per això creu els Pirineus.
Com a bon rei, que té que
defensar
els seus vassalls.
Que protegi els vassalls.
Segons tinc entès, Pere II és derrotat i mort a eixa batalla de Muret. Sent el fill Jaume I molt menut per fer-se càrrec del govern de la corona d'Aragó.
Sí, i en els anys successius el que passa, després de morir Pere II, el que passa és que la zona d'Occitània, al sud de l'actual França, pues va caient ja baix l'òrbita dels reis de França. És a dir, els reis de França van dominant eixa zona, van sometent els comtes d'eixa zona. Què passa? Que quan Jaume I creix, es fa gran, pues ja veu que tornar a dominar eixa zona li va implicar un enfrontament amb el rei de França, que en aquests moments és el més poderós d'Europa. Has de pensar que el regne de França en aquesta època era el més gran, possiblement seria el més gran i el més poblat d'Europa. Uh-huh. La corona d'Aragó pues, estava molt menys poblat i era més menuda també. I entonces pues, Jaume I no vol anar per allà.
Volia tasques més senzilles.
Sí.
Aleshores, si al nord de la corona d'Aragó estava el regne de França, tal com dius, i a l'oest estava Castella, que també era molt poderosa, la corona d'Aragó únicament podia expandir-se cap al sud i cap a l'est, que eren terres dels musulmans de l'Àndalus, que eren més dèbils militarment, suposa.
Sí, exacte. Al sud de la corona d'Aragó estava el territori valencià, i a l'est estaven les Illes Balears, on aleshores estava l'emirat de Mallorca.
Que ara és de Mallorca, no? Mallorca serà...
Mallorca, sí, d'ahir deriva Mallorca. A més, en el segle anterior, la corona d'Aragó i la corona de Castella ja havien començat a repartir-se en una sèrie de tractats els territoris que havia de conquistar cadascú. Això abans de fer-ho. Havien decidit, bueno, tu conquistaràs això, jo... Això ho decideixen en el tractat de Cazorla, en l'any 1179, i en aquest tractat es decideix que les actuals terres valencianes i les Illes Balears corresponia conquistar-les a la corona d'Aragó en un futur. Això, en veritat, els reis de la corona d'Aragó i els reis de la corona de Castella ho fan per evitar possibles enfrontaments entre si quan vagin a expandir, a mesura que van expandint-se enfrontes musulmans de l'Andalus.
Ah, clar, perquè acabaran trobant-se per molts costats.
Sí, i a pesar dels tractats ja veuràs que tindran alguns problemes.
Entonces, de fet, crec recordar que llança primer a conquerir la taifa de Mallorca a les Illes Balears, Jaume I, no?
Sí, Jaume I, això ho fa entre els anys 1228 i 1231, principalment amb l'ajuda de l'aristocràcia catalana. L'aragonesa no sol participar, ja que el regne d'Aragón era un regne sense eixida al mar, i pot beneficiar i podia treure l'aristocràcia aragonesa a deixar conquesta. No obstant això, sí que van participar en el que és la conquesta del regne de València.
I quan s'inicia la conquesta de forma definitiva i quins factors o elements la propicien?
La conquesta del regne de València s'inicia l'any 1232, una vegada acaba la campanya contra l'emirat de Mallorca. A Mallorca la població musulmana que no va fugir va ser exterminada, esclavitzada o obligada a convertir-se al cristianisme. Ja li va tocar el turn a València.
Abans, Jaume I ja havia fet algun intent d'atacar el territori valencià, no?
Sí, en l'any 1225, Jaume I intenta apoderar-se del castell de Peníscola i posa setge. Un setge és quan les tropes... Les tropes d'un noble, un rei, envolten una ciutat per forçar la seva rendició o assaltar-la. Però el setge de Peníscola, que ja dic que el faig el meu primer en 1225, fracassa. Fracassa perquè els seus propis nobles l'abandonen, aquest setge. I és que en un principi, quan Jaume I és jove, doncs té moltes dificultats per imposar la seva autoritat sobre la mateixa noblesa de Catalunya i Aragó. De fet, té diverses rebel·lions. No obstant, una vegada sotmet Mallorca, ¿vale?, o Mallorca, pues ja tenia més autoritat sobre l'aristocràcia feudal i ja pot llançar-se després per València.
Estaríem parlant dels factors que fan que Jaume I pugui definitivament conquerir el territori valencià, no? On hi ha més factors?
Sí, hi ha més factors. A veure, en primer lloc, els territoris valencians en aquesta època hi havia una situació un poc caòtica, val? El citat este Zayanin Mardanís, l'anomenat Zayen, que us he anomenat abans, vale? Quan es fa el poder amb una mena de cop d'estat, obliga a Busaït a anar-se'n de la ciutat de València. Però s'ha de dir una cosa, aquest Busaït encara manté la seva autoritat sobre diversos territoris de l'actual territori valencià. Per ahir l'interior de Castelló, ell encara domina algunes localitats com Sogor, Parxeleta i la zona... Bueno, algunes zones de les muntanyes de l'interior de Castelló. A més, aquest Busaït estableix en principi diversos pactes amb Jaume I per ajudar els territoris que governava abans i que li havia tret Zayanin Mardanís. I dic que en principi estableix una sèrie d'acords, perquè després acaba ajudant amb tropes pròpies a Jaume I a conquerir el territori valencià, es fa vassall seu, inclús...
Es fa cristià.
Acaba convertint-se al cristianisme, casant-se en una noble cristiana i dona lloc a una família aristocràtica cristiana.
Ah, ja s'ho veia vindre, diu, em vaig a este...
Va canviar de religió. Després, també hi ha problemes perquè a l'emirat de Múrcia, o també a l'emirat de Murcia, que es deia en aquella època, es fa en el poder un tal Muhammad Inhud, que t'expulsa el governador almohade que hi havia, es fa en el poder ell, i, però clar, aquest tenia ànsies d'expandir els seus dominis i arriba a atacar a Zayanin Mardanís, que s'havia fet en el poder a València, arriba a assetjar la ciutat de València en tropes i no aconsegueix prendre-la perquè es va retirar, crec que davant l'amenaça dels castellans. Però sembla que en alguns moments alguns governadors de ciutats o valis, els governadors en l'època musulmana es diuen valis, d'algunes ciutats del sud del Xúquer, com Xàtiva, Alzira o Dénia, reconeixen l'autoritat d'aquest Muhammad Inhud en lloc de reconèixer l'autoritat de Zayan. Llavors, el territori valencià, en veritat, en aquesta època no està unificat baix l'autoritat d'una única persona. Val?
No, clar, hi havia molts governadors...
Sí, i era molt caòtic. Val? Hi havia, a vegades, unes d'aquestes ciutats podien reconèixer l'autoritat de Zayan, o a vegades la de Muhammad Inhud. Uh-huh. L'extensió del territori d'un governant aquest,
no estava molt ben delimitat.
S'anomenaven emirs. Depenia de la fidelitat dels caïts, de les aljames de les ciutats, i a vegades aquestes canviaven.
Uh-huh. I en aquest desgavell, caracteritzat per divisions internes entre els propis musulmans, la conquesta resultaria més fàcil a Jaume I? No creus?
Sí, les ho estudia bastant fàcil, però bueno, tampoc va ser un passeig militar. De totes formes, cal assenyalar que a Jaume I li corria pressa a conquerir el territori valencià també per diversos factors que no tenen res a veure amb els musulmans, val? Cal assenyalar que diversos nobles aragonesos, vale, un temps abans que iniciava la conquesta del territori valencià, ja estaven llançant expedicions a les fronteres del territori valencià i estaven apoderant-se d'algunes places importants. Per exemple, hi ha un noble que li diuen Blasco d'Alagón, que acaba apoderant-se de Morella, que en aquesta època pues, era una plaça molt important a l'interior de Castelló. Això ho fa l'any 1232. I Jaume I no volia això. Jaume I volia que el territori valencià fos conquerit per ell, que els nobles que anaren dirigits per ell, perquè així quedava ell com el cap de la piràmide feudal, i els territoris que foren conquerits repartir-los ell, i així els nobles que el rebreren pues, li devien fidelitat. Vale, pels territoris que els havia donat.
També li correria pressa per l'avanç dels castellans, no?
Sí, la veritat és que sí. A veure, a pesar del tractat de Cazorla, este que us he dit que va ser firmat l'any 1179, els castellans estaven expandint-se molt a costa de l'Àndalus, també havien arribat ja a terres de lo que és l'actual Albacete, també estaven expandint-se per la vall de Guadalquivir, també anaven acostant-se perillosament a Múrcia i al territori valencià, i ell tenia, pues, tenia por que li prengueren territoris que pel tractat de Cazorla li tocaven a ella.
Entonces, parlant de Jaume I i la conquesta, esta conquesta de l'Emirat de València, quines característiques o destaques tu més?
A veure, com comença la conquista de l'Emirat de València?
Exacte, com comença?
A veure, comença a l'interior de terres de l'actual Castelló, quan el rei Jaume I conquesta Ares del Maestrat. Ares del Maestrat serà la primera plaça important que conquerix, l'any 1232 també, a més la conquereix per a frenar del nord de Castelló estaven expandint-se cap al sud i conquista aquesta ciutat i els para i una mica allà. A partir d'ahí la conquesta la portaré jo, vale? Respecte a les característiques, les tropes aniran avançant des del nord cap al sud, vale? Heu de pensar que Aragó i Catalunya estan al nord del territori valencià, encara que també hi ha una flota.
Uh-huh. I els musulmans del territori valencià no disposaven d'un exèrcit capaç d'enfrontar-se a les hosts feudals de la corona d'Aragó?
A les hosts. Les hostes són les mainades o grups de cavallers que portaven els nobles quan el rei ho demanava per a terme una guerra. No? La veritat és que no, no, perquè la societat cristiana tenia un caràcter feudal, estava dirigida per una aristocràcia guerrera, en principi encapçalada pel rei, o almenys històricament, i en aquest sentit estava orientada cap a la guerra. No passava el mateix en la societat musulmana de l'Àndalus. En un principi, feia segles abans, quan Mahoma estava en Aràbia, les tribus àrabs sí que eren tribus guerreres. Però en aquesta època, la veritat és que l'ardor militar o bèl·lic en l'Àndalus s'havia perdut.
Havia passat ja.
Sí que era un territori molt més dinàmic econòmicament, encara que en este segle XIII ja no tant, perquè havia aguantat moltes guerres. I en altres èpoques, els governants musulmans, per a defensar-se dels cristians, havien fet diverses coses. D'una banda, havien aprofitat la seva riquesa per tenir una economia més dinàmica per a pagar tributs i no ser atacats, que s'anomenaven paris, aquests tributs. Encara que a vegades també, en altres èpoques, havien pogut crear potents exèrcits de mercenaris. Mercenaris és un soldat que lluita a canvi d'un sou, de diversa procedència. Alguns eren musulmans andalusis, altres musulmans del nord d'Àfrica, a vegades eren inclús cristians. A vegades havien pogut frenar l'avanç cristià. Però bueno, en el segle XIII s'ha de dir que l'economia del territori valencià ja no era tan bollant com en èpoques anteriors i ja no es podia pagar tanta pària ni contratar a molts mercenaris.
Entre no tindre diners i no tindre exèrcit ja ho tenien un poc complicat.
Sí. Home, suposo que Zayan pues, tindria alguns soldats, però no era un exèrcit comparable al de les tropes cristianes.
I aleshores, què fan davant aquest exèrcit de Jaume I els musulmans?
A veure, els musulmans, a mesura que avança l'exèrcit, solen protegir-se darrere de les muralles de les castells i ciutats, algunes de les quals s'ofereixen importants setges. Setges vol dir que s'envolta la ciutat intentant forçar la seva rendició o a vegades intentant assaltar-la. Per aconseguir-ho, moltes vegades s'utilitzaven màquines de guerra. El del llibre dels fets es documenta com s'accedien a algunes ciutats i s'utilitzen fonèbols i manganers, que és una sèrie de màquines de guerra que llancen pedres enormes.
Sí, com a les pel·lícules que...
Sí, com a les pel·lícules que hem vist a l'edat mitjana. També hi havia torres de setge. Per a que es desanimen, el que es fa és talar i arrasar els camps de cultiu dels musulmans que hi havia al redor dels castells i ciutats. per veure que es desanimen, perquè clar, d'ahí depenia la seva subsistència. Moltes vegades, a canvi de que no talaren els camps, pues es rendien. De totes formes, la conquesta del territori valencià no li resulta fàcil a Jaume I. Organitza hasta tres campanyes militars per aconseguir-ho, per a sotmetre el territori valencià, està des de l'any 1232 fins a l'any 1245 en què conquista Biar. Biar és el límit sur hasta on arriba ell, hasta on arriba Jaume I. Clar, són molts anys. Quan sometien una plaça important, això sí, les ciutats menys importants i els castells menys importants solien rendir-se. Veien, bueno, si ha caigut la ciutat gran, doncs nosaltres no podem fer res. Una de les primeres ciutats importants que cau en el nord és Borriana, que cau el juliol de 1233. Això sí que era una ciutat molt important i que cau després de més de 2 mesos de setge. I quan cau Borriana, el que passa és el que us he dit. Tots els castells i ciutats més menudes al nord d'aquesta ciutat es rendixen. Va? Entre ells Peníscola, Borriol, Vilafamés, etc. I això es tornarà a passar amb el temps.
I destacaries alguna batalla important o molt que ressenyar?
No solen produir-se grans batalles, perquè ja dic que els musulmans valencians, a mesura que veuen avançar les tropes, solen tancar-se en les ciutats o els castells, perquè veuen que no tenen un exèrcit per competir amb Jaume I. Però sí que les cròniques, en el llibre dels fets, es parla d'una batalla, que és la batalla del Puig, que té lloc a l'any 1237, que guanyen els cristians, la veritat. També hi ha una cosa a destacar, és que la conquesta de Jaume I rep el caràcter de croada, i ho dona el propi papa Gregori IX, 2 de febrer de 1237.
La batalla cruzada, no?
Sí, croada és cruzada. Aquesta batalla es produeix mesos després de que el papa Gregori IX li otorga a Jaume I el caràcter de croada. Així ja era una manera de justificar a Jaume I el que estava fent. Era com una guerra santa, inclús unir-se a ell cavallers d'altres llocs. Com a curiositat, aquesta batalla, ho explico un poc més avant, es produeix per evitar el setge de València. Simplement he dit que es produeix mesos després de que la campanya de Jaume I crea el caràcter de croada. Concretament, la batalla esta del Puig, també s'anomena Vega, es produeix quan les tropes de Jaume I conquisten una fortalesa. En les cròniques apareix com Puig de la Cepolla o de la Cebolla o Puig d'Entesa. Uh-huh. És una fortalesa que estava a prop de València. Això es produeix el juny de 1237. Ell, les seues tropes conquisten aquesta fortalesa i el que fan és establir-se allí, fortificar-la encara més, perquè com estava molt prop de la ciutat, conquisten aquesta fortalesa i es fortifiquen en ella amb la intenció clara ja d'anar preparant el setge de València. Clar, entonces Sallani Mardanís, que es dona compte, decidí reunir un exèrcit per a fer fora els cristians que estaven en aquesta fortalesa, el Puig, i és quan es produeix la batalla del Puig, en la que pues, Sallani Mardanís i les seues tropes són vençudes.
Aleshores ja no pogué impedir que assetjaren la ciutat el tal Sallani Mardanís?
Exacte, no pogué. De fet, Jaume I va personalment a la ciutat de València i establix el seu quartel general, per dir-ho d'alguna manera.
I de comandament.
Sí, a Russafa. Russafa avui és un barri de València, però en aquella època era una alqueria, simplement. Però bueno, era una alqueria que, com a curiositat, havia sorgit entorn d'una finca d'Esbarjó que havia creat un príncep omeia en el segle IX. Després sorgirà una alqueria i allí és on acaba establint el seu quartel general, el Jaume I, per assetjar València.
Clar, i el setge, segons tinc entès, dura des d'abril a setembre de 1238. I a pesar de que Sallani i Mardanís va demanar ajuda a diferents sobirans musulmans, sols l'emir de Tunis el va ajudar, no és així?
Sí. A veure, l'emir de Tunis envia diverses naus des del nord d'Àfrica a València, però la veritat és que no arriben a desembarcar, perquè crec que veu que les tropes de la Corona d'Aragó ja estan atacant València, també hi havia una flota de Jaume I per allí, i no desembarca, no serviren de res. Així que després de 4 o 5 mesos de setge, quan els aliments comencen a faltar a la ciutat, Sallani Mardanís comença a negociar la rendició de la ciutat amb Jaume I. Quan ja ho tenen més o menys clar, el 28 de setembre ja és hissada a una torre, anomenada la Torre d'Ali Bufat, la senyera reial d'Aragó i Catalunya. També anomenada el Penó de la Conquesta. Crec que està en un museu a València.
Sí, ho he sentit anomenar el Penó de la Conquesta.
Sí. Això indicava que la ciutat capitulava davant la Corona d'Aragó.
Tot això, Jaume I no entra oficialment a la ciutat de València fins el 9 d'octubre de 1268, que és la fitxa que nosaltres celebrem aquest dia tan històric.
Sí, per això ho celebrem aquest dia. En veritat celebrem el dia no que la ciutat es rendís, sinó el dia que entra oficialment Jaume I a la ciutat.
I també, segons tinc entès en redundant, a la rendició o capitulació s'acorda que els musulmans que volgueren quedar-se a la ciutat podien fer-ho, encara que ara baix domini cristià, clar. I als que volien marxar també se'ls permet anar-se'n.
Sí, això és el que fan molts musulmans. Clar, Jaume I, per acordar una rendició i que els musulmans es rendiren, acorda que els que vulguin marxar que ho facin. I això és el que ho fan. Entre ells el propi Zayan, que és l'últim emir valencià, i passa com Abdil a Granada, se'n va. Abdil. Però bueno, aquest té una llarga història. Anar primer a Dènia, se sap, està documentat. Després, any més tard, se'n va a Múrcia i aconsegueix fer-se amb el govern de Múrcia amb un cop d'estat. Després és expulsat després d'una rebel·lió.
Portava la sang.
Sí, sí. Després acaba al castell d'Alacant, durant que està molts anys allí, fins que és expulsat pels castellans. I finalment acaba refugiat a Tunis, on l'emir d'allí li dona el càrrec de governador i allí morirà.
Ah, però no li va anar malament del tot, fins al final.
No, no li va anar malament, ahir no li va anar malament.
Mare meva, Òscar, portem millor, tindrem que acabar el programa este i suposo que ja està tot decidit, no?, de la conquesta.
Bueno, ja està així. Acabem de parlar de la conquesta de la ciutat de València. Però bé, que era el territori... al sud del Xúquer estava per conquerir. Amb la caiguda de València, amb els acords que es fa Jaume I en Zayan, s'acorda l'entrega dels territoris musulmans fins al nord del Xúquer. Val?
Ah, però aleshores tindrem que parlar de més pa que baix, que és on vivim nosaltres i més ens interessarà també saber-ho un poquet,
sí,
no?
Però això serà en el pròxim episodi. El pròxim episodi parlarem de com es conquista el territori al sud de Xúquer i portarem algun document així original per veure com els valencians es van prendre els musulmans valencians es van prendre la conquesta de València.
Vale, pues moltes gràcies i espero que vos hagi agradat i vos convidem a un pròxim episodi.